A on ets? Al bancal de sota? A dins d'una secla? A sobre el jondere? O prenent el sol a sobre la paca? És igual a on sigues. Sintonitza campanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en Pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Molt bé, doncs bon dia. Avui és dimarts 26 d'abril, ressaca de Sant Jordi, i estem, com cada dimarts, reunits amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu. Com sempre, al capdavant de tot, hi ha en Joan Cosme. Bon dia, Joan.
Ei, com va? Família, com esteu?
I avui tenim un programa que no sabem com acabarà, que conduirà la Jumara. Bon dia, Jumara.
Bon dia. Avui nosaltres, els alumnes de quart d'ESO, parlarem del sistema policial en general i si és el sistema abusiu o no. Doncs començarem amb Elot, que ens digui la seva opinió.
Bueno, és que depèn del moment, perquè hi ha vegades que sí que la policia té un abús cap als altres ciutadans, però hi ha algun moment que sí que controlen com més la situació i fan més bé la seva feina. Però sí que hi ha alguna vegada que jo crec que surten de lo que hem de fer.
Però tu creus que és necessari el sistema policial o de Mossos o la policia local?
Bueno, necessari sí que és, perquè els pobles han de tindre una vigilància, perquè si no la delinqüència augmentaria i no seria gaire bo. Així que, tu què en penses, Pol?
Bueno, a mi els Mossos, bueno, la policia en general, m'agraden, però per seguretat, perquè crec que de vegades es passen massa. Per exemple, a la carretera ja em paren molt només per com és el cotxe o com, i no pots fer res. Però com per seguretat, si et passa alguna cosa, llavors sí que m'agrada. Però a la carretera no m'acaba d'agradar.
I tu, Mali, què penses?
Jo crec que la policia també està bé perquè dona seguretat als ciutadans que hi ha, però que ara mateix temps també abusen del seu poder, perquè a vegades només per les pintes que portes o algo ja et paren a una festa o algo, i no es basen amb la gent, sinó amb l'aspecte físic de les persones.
Pues jo personalment penso que la policia, com que té molts estereotips per parar a la gent a l'hora d'anar amb cotxe, per exemple. El meu pare és de fora d'Espanya i normalment sempre ens paren o...
Català.
Sí, és com, no sé, ens paren o te miren d'una manera una mica rara, perquè, a veure, personalment el meu pare té molts tatuatges, ho hem d'admitir, i normalment el paren... perquè, no sé, perquè té pinta de panxito, jo què sé, no sé. Llavors jo penso que la policia té a vegades estereotips físics o d'origen per els motius pels quals te poden parar. No sé, jo penso això. Tu, Joan, no sé què n'opines d'aquest tema.
Jo crec que els... Entenc que quan dius estereotips els dius prejudicis. Uh-huh. O sigui, ells... La paraula prejudici és molt xula, que vol dir jutjar abans de conèixer, prejudici. I llavors, jutjar sense conèixer, doncs, normalment sempre és un error. O sigui, seria, doncs, quedar-nos amb la idea que si una persona és més morena de pell, com Pol Robert, que doncs, és un tio moreno, i amb aquest bigoti que t'està sortint sembles clarament, doncs, mexicà, doncs que si la policia té prejudicis contra els mexicans, doncs, que et paren més als Estats Units perquè sembles chicano o perquè... I no sembles europeu, no? I llavors, doncs, com si tinguessis més probabilitat de ser delinqüent si ets, si tens aquest estereotip o aquest tipus, no?, més moreno, no? Sí, això és... Jo crec que existeix i la pròpia policia te ho acceptaria. No ho ficaran mai per escrit, però està claríssim que les policies, segons com vagis vestit o segons com vagis... o segons quin sigui el color de la teva pell, et pararan més, pensant-se que pel fet de tenir uns graus més de color de pell o uns centímetres més llarg que el cabell o una xupa de cuir negre en lloc de cuir blanc o uns pantalons esparracats o en lloc d'uns pantalons de mudar, sí? et pararan més pensant-se que potser portes droga o que potser estàs cometent un delicte. Això ho tenen prohibit.
O que seqüestres amb algú. Potser, jo què sé. Perquè, a veure, jo és que no m'assembli molt al meu pare. Potser se pensen que m'estàs seqüestrant, eh? Perquè el meu color de la pell és més blanc. Potser la meva germana s'assembla més, però el meu pare és moreno, molt moreno. No és negre, però és moreno.
Però mai no us han insinuat que pensaven que t'estaven segrestant, o sí?
No.
Per això pot ser que...
No, però hauríem de portar el DNI, el document d'identificació, sí, per si era.
Sí. Normalment la policia només et pot demanar que t'identifiquis si hi ha una situació en la que és lògic identificar-te. O sigui, ells no poden identificar indiscriminadament la gent pel fet d'anar pel carrer. I no poden. Una altra cosa és que hi hagi una situació o que estiguin fent una operació de control de si hi ha un botelló esterri, sí? Llavors tenen una situació en la que sí que poden demanar la teva identificació. Però és una operació... Una operació que ja la tenen marcada en el seu dia a dia. Però si tu ja et trobes policia pel carrer i tu estàs caminant tranquil·lament pel carrer, si tu no has comès cap delicte, tu no tens per què identificar-te. Ells no tenen per què demanar-te la documentació. Tu sempre els has de dir per què t'estan parant. Sí? I ells tenen l'obligació de dir-te que t'estan parant perquè tenen una alerta, sí, del que sigui, i estan buscant una persona que s'assembla a tu. Si és així, llavors tu t'has d'identificar. No? Ells també s'han d'identificar. La policia té l'obligació també sempre d'identificar-se davant el fet que un ciutadà li demani la identificació. De fet, l'han de portar sempre a la vista. Sí? I, per tant, ells t'han de donar el seu número de placa. Sí? Uh-huh. I, per tant, tu aquest número de placa el pots apuntar o pots fer servir després per si creus que s'han vulnerat els teus drets, doncs per fer una denúncia.
Sí, sí, entenc.
Els mateixos policies us ho expliquem perquè és així. Sí? Vull dir que no poden negar-se a donar un número de placa. Si ho fan, estan cometent una falta greu.
Sí.
L'altre tema, que és molt controvertit, és el tema de la llei aquesta que volen, que ja fa anys que diuen que trauran però que no estan traient, que és aquesta llei de seguretat ciutadana que el que fa és vulnerar drets. Per exemple, abans d'aquesta llei tu podies filmar la tasca policial. Els periodistes podien filmar o el ciutadà podia filmar un policia. Ara, si filmes un policia i ho publiques, sí, et poden fotre multes fins a 600.000 euros.
Però això és una norma molt estúpida, en realitat.
Sí.
Perquè els policies, per exemple, normalment es graven els blindats, els que són de servicis especials, que van tots cobrits i no se veu res, no tenen com identificar la persona. Sí. Si penges alguna cosa, no hauríem de per què perjudicar. Només perjudica el cos que s'utilitza per fer la maniobra en cas de que es faci algo dolent. Mentre no s'hi tingui un abús excessiu d'aquest cos, no tindria per què ser un problema filmar amb el...
No, no hauria de ser un problema, però llavors la policia, amb aquesta llei de seguretat ciutadana que els ha confiat empoderat, que els ha donat poder en el sentit de que s'han sentit més forts, doncs el fet d'empoderar la policia fins a aquest punt ha fet, doncs, que es vulneressin greument molts drets de ciutadans i que després, doncs, els ciutadans hagin de denunciar perquè els seus drets siguin restituïts. I això ha passat moltíssim a Catalunya, als països catalans i suposo que també a la resta d'Espanya.
Sí, sí. Què en penses tu, Mari, d'aquesta norma?
Jo crec que aquesta norma és molt estúpida perquè tothom té dret a gravar, sigui qui sigui, i que els policies van tapats i només veus com a molt, veus el número, però que amb el número tu tampoc pots saber qui és la persona si no ho denuncies. I pues, que jo crec que aquesta norma és molt estúpida.
Tu, Pol Robert, què penses tu?
Jo la veritat no li trobo sentit. Perquè imagina't que algun policia està, pues, algun vídeo que s'ha vist, no? Que està pegant algú al carrer sense ni conèixer de principi i que no puguis gravar i penjar-ho a les redes socials com de denúncia, em sembla fatal, la veritat. Perquè hauria de ser obligatori, quasi. Tu, què penses?
Bueno, això que estic tu ara, bueno, tens raó, perquè clar, un policia pot estar infligint, pues, la seva pròpia llei i pot estar tenint un abús cap a un altre ciutadà. I, per exemple, en algun control policial d'aquests a les carreteres, Jo crec que el que va dintre el cotxe pot tindre dret a gravar si en algun moment el policia està infringint alguna llei o està abusant massa del seu poder. Perquè després tu pots presentar una denúncia i pot ser que no et creguin del que estàs dient. I clar, el policia en aquest cas sortiria guanyant. Però en canvi, si tu tens la gravació del que ha passat, després ja tens una cosa a favor teu.
Sí, però i què passaria si aquestes imatges pot... Me fico ara en contra perquè acabo de pensar una cosa. Què passaria si aquestes imatges estiguessin fora de context? Per exemple, hi ha un policia que està pegant, jo què sé, una persona de 23 anys per fer un botelló i només graven el moment en el que el policia pegue amb aquest jove. Però i si el jove ha intentat agredir el policia? Mentre el policia no sàpiga el que ha de fer i no és... com dir-ho, no exageri amb la pena, és a dir, mentre no li trenqui 25 cossos al xaval, no hauria de tenir una penalització perquè ha sigut en defensa pròpia, no?
Però tampoc no té una necessitat d'agredir a l'altra persona. El que hauria de fer seria controlar-lo i com a molt immobilitzar-lo, però no l'hauria de perquè pagar.
Sí, estarem per reduir-lo.
Què farien?
Que facis mal o que facis mal amb algú?
El que farien seria tombar-te al terra. Pues el que farien, clar, seria això. T'intentarien agafar i tirar-te al terra i t'immobilitzarien.
O sigui, és millor immobilitzar a la persona, no?
Sí.
Sí, això és el que ells tenen unes tècniques i tenen uns protocols que han de complir. O sigui, no pot ser que en una detenció d'un adolescent, com per exemple Jumara Falla,
exacte,
sí, doncs que per detenir-te un policia, a tu, i per reduir-te, doncs que et trenquin tres costelles, que et trenquin un braç, que tinguis un traumatisme cranoencefàlic, tot això que podria passar-te, doncs no t'hauria de passar, perquè vol dir que aquell policia ha fet un ús de la força i llavors ha causat un dany irreparable, ja no dic si et maten, als Estats Units en molts casos. I llavors, la policia, això no ho podem oblidar, o sigui, servei públic vol dir que nosaltres els paguem el sou, i que ells estan al nostre servei, I, per tant, ens han de respectar i han de fer complir les lleis tal com els hem marcat, no com a ells els sembla que són. I moltes vegades el trist és que l'animal humà, no?, quan el vesteixes amb un uniforme i li fiques una pistola a la cintura, doncs es transforma, no?
I es creu superior.
Exacte. I llavors es creuen impunes, no?, i immunes, no?, en el sentit de que poden fer mal al ciutadà sense que els hi passi res. Per això és important i hauria de sortir de la policia mateix. A la policia mateix no li hauria d'importar. Una policia que està segura del que fa mai no li hauria d'importar que fos filmada. Enteneu? Mm. Perquè vol dir que diu, tu filma'm perquè jo faré la feina bé. Exacte. És com si em diguessin, Joan, és que filmarem la feina que fas a classe. I diré, ja, demà mateix. Cap problema.
Clar,
jo no tinc res a amagar, entens?
Si no tens res a amagar, no t'hauria d'importar, no sé, Pol, què penses?
Bàsicament el mateix, que si tens por que et prohibeixes que et filmin és perquè les coses no estàs fent bé. Perquè si saps que ho estàs fent tot bé i diuen que et filmaran, no és que tingui que molestar, al contrari, tindria que agradar perquè ensenyaries que ho estàs fent bé. I l'altre, lo de les pistoles i tot això, realment crec que és l'únic problema que tenen els policies, que quan els hi fiques la placa i la pistola a la cintura és quan es creuen superiors, però els fiques desarmats i no se li neixin iguals.
Ah, llavors,
perdoneu una pregunta. Tu, Pol, has vist alguna... Em sentiu?
Sí, digues.
Sí, no, li volia preguntar al Pol si havia tingut alguna experiència d'haver vist alguna actuació que no li hagués semblat bé o...
No, jo en persona, així tan greu de pegar algú així, no. En vídeos, per internet, sí.
Algú l'ha viscut amb... Ha tingut un problema amb la policia greu en primera persona on hagi vist que els policies no han actuat massa bé?
No. Bueno, jo sí que vaig estar quan hi van bé...
A veure, el micro que no et sentim.
Hi va bé... Jo sí que me'n recordo... De
l'1 d'octubre, vols dir?
Sí, jo me'n recordo que sí que estava allà a la zona més o menys per on votaven i sí que van entrar a hòsties directament. Van entrar allà a pallissar la gent i pues, això.
Això és el que va passar l'1 d'octubre, que van apallissar milers de persones. Sí.
Què va passar l'1 d'octubre?
Aquí no sé si us va afectar tant, no sé si us va arribar.
Al Pallars no, no hi va haver càrregues. Em sembla que les últimes càrregues van ser al Jussà, a Pobla. Però en el referèndum de l'1 d'octubre hi va haver, doncs, quasi 3.000 ferits.
Sí, bueno, clar, jo estava cap allà a la zona de Barcelona, a Granollers, tot això, que ja són llocs més grans. I sí que me'n recordo que la policia va entrar en allà.
Uf, és un tema... com dir-ho, és una mica delicat, perquè potser hi ha molta gent que està d'acord i hi ha altra gent que no està d'acord, inclosos els policies mateixos o els Mossos d'Esquadra, en el cas de Catalunya, i potser hi ha policies que pensen el mateix que nosaltres o hi ha policies que estan en desacord, i sobretot amb la norma aquesta que volen fer de que no els filmin. No sé, que...
Jo crec que el policia no se l'hauria de deixar pensar en aquest sentit. O sigui, el policia no pot tindre un biaix ideològic. El policia està per fer complir la norma i la norma diu que no pot exercir violència sobre la ciutadania si la ciutadania està fent una resistència pacífica. I si tu fas resistència pacífica, la policia no et pot pegar. Et pot desallotjar, hi ha unes normes per desallotjar si estàs realment, doncs, fent resistència pacífica i es dona un ordre de desallotjar, et poden desallotjar, però no et poden picar el cap, no et poden picar, de fet, no t'havien de picar les cuixes, t'havien de treure les persones, per exemple. Hi ha manifestacions diàries a Catalunya que es desconeixen perquè ja no surten ni a la tele, que són les manifestacions que els veïns fan contra els desallotjaments o els desnonaments. No? Quan una família no pot pagar el lloguer, malgrat que la sacrosanta Constitució espanyola diu que el lloguer és que l'habitatge és un dret bàsic i que tothom ha de tindre dret a l'habitatge, doncs si aquesta persona no paga el lloguer, com que els sistemes de protecció doncs no funcionen, doncs aquestes persones són desallotjades de casa seva, són desnonades i són enviades al carrer, no? Llavors hi ha uns grups de defensa del dret a l'habitatge que es manifesten contra això, sí? I llavors estan sentades, no? Es fiquen tots a l'entrada de les cases per impedir que la policia desnoni aquestes famílies. En general, aquests moviments funcionen. La policia... Sempre hi ha gent filmant, sempre hi ha persones, doncs, amb les càmeres, no? I llavors han de vigilar el que fan. I moltes vegades aquests desnonaments són suspesos perquè veuen que hi ha massa gent i no poden fer fora aquesta persona de casa seva. Llavors el moviment veïnal ha funcionat. Realment la resistència pacífica ha funcionat i ha impedit que aquesta persona sigui que la facin fora de casa seva. No? Davant la resistència pacífica, la policia no hauria d'actuar violentament. I de vegades ho fan. I això és una mica tot un repte. No sé si des de l'estudi ens voleu dir alguna cosa.
Jo us volia explicar una experiència que una vegada tornant a casa jo havia treballat en una pizzeria repartint pizzas amb moto. Era hivern i tornava a casa, havia plegat a la 1 de la nit i tornava amb el traje de moto, és a dir, un abric molt abrigat per l'hivern, uns pantalons abrigats, tot vermell, un vermell molt, molt intens, i la gorra, tot amb el logotip de l' empresa per la que treballava, de la pizzeria per la que treballava, que era una cadena de pizzeries, però que era Pizza Hut, que ja no existeix, per tant ho puc dir tranquil·lament, era Pizza Hut, i era evident que treballava per Pizza Hut. Estava tornant cap a casa a aquelles hores i em vaig trobar un control policial i em van parar. I és el que deia abans el Joan. Jo sabia que m'havien de justificar el demanar-me que m'identifiqués i ho vaig demanar. I em van explicar que havien passat coses a una discoteca propera en una zona industrial. La qüestió és que quan em van preguntar una pregunta normal, d'on vens, jo vaig fer així, em vaig senyalar de dalt a baix, i li vaig, en lloc de contestar-li directament, però somrient i amablement, li vaig dir, tu d'on creus que vinc? Em van tenir una hora i mitja assegut allà sense fer res. No em van deixar marxar durant una hora i mitja, pelat de fred. Em van demanar el carnet i es van estar una hora i mitja representa que miran a veure aquell carnet de qui era.
I tu creus que te van retenir allí només perquè se van pensar que els vas faltar al respecte?
I tant, sí, sí, claríssimament.
Claríssim. Sí, sí. Perquè els sistemes d'identificació són automàtics, o sigui, en el moment que piquen el DNI de Xavi al sistema, veuen que és una persona que està, que no té antecedents penals i que no té cap causa pendent, que és l'únic que poden mirar, i ja està.
I podria haver marxat.
La client demà deixa marxar tranquil·lament, agrair-li la pregunta.
La col·laboració.
Però el tema és aquest, no? Que moltes vegades em pregunten, a mi m'ha passat també, Xavi, que et pregunten d'on vens, no? I a on vas, no? I jo sempre em dic que vinc de casa i que no, encara no he decidit on vaig. Sí. És que no ho puc evitar, perquè és com un joc, no? És com un joc, encara no he decidit on aniré.
Sí, són vinc, coses vinc de casa. De professors o especialment de tu?
No. Jo, és que jo voldria creure que el policia que m'està preguntant d'on vinc, sí, ho fa perquè em vol ajudar o perquè, no sé, perquè em vol enviar un regal el dia del meu aniversari, saps? I podria pensar això, però penses que tampoc no n'han de fer res. És una informació totalment superflua. Jo els podria dir que vinc del bar i que me'n vaig a un altre bar. Sí? Però llavors
te tinc la sensació que,
en aquest país hi ha molts policies que no tenen prou cintura dialèctica, saps? I llavors són gent que està acomplexada, per això s'han de ficar un uniforme, molts d'ells, i llavors necessiten demostrar que són més forts que tu, que són més xulos que tu, que són més poderosos que tu, i llavors, com al xat li va passar, llavors et comencen a demanar més coses. A mi, per exemple, jo només he tingut un dia un conflicte amb un policia. Amb un policia, amb els Mossos. Amb la Guàrdia Civil n'havia tingut algun més. Però amb els Mossos un conflicte, i us l'explicaré. O sigui, a mi em para un policia perquè, al seu entendre, sí, havia fet una curva més ràpid del que tocava quan no hi havia cap radar. I em va parar, em va dir, sí? A la sortida de sort. I l'home em diu, no, és que aquella curva vostè l'ha fet més ràpid del compte, jo anava amb un cotxe. I jo li dic, no, jo l'he fet a la velocitat que marca. Sí? I llavors el noi es va començar, com que jo no, ell no va rebre una resposta submisa, que és el que esperava, la meva submissió, doncs em va demanar, no, que li obrís el maleter. I jo li vaig dir, per què el vostre l'obri el maleter?
No tindria sentit.
No tindria massa sentit, sí? I ella em va dir, no, perquè vull revisar si portes alguna cosa. I dic, no, vull dir, aquest control és un control de trànsit o és un control fiscal o de quin tipus de control és? I llavors el noi va veure que jo també sabia de què parlava. Sí? I llavors ella em va dir, no, vostè m'ha d'obrir el maleter. I dic, vale, molt bé, doni'm el seu número de placa. Va néixer, eh? I el noi es va ficar encara més nerviós. Perquè va veure que, doncs això, que jo no m'arronsava, sí? I ella em dona un número de placa. Me'l diu molt ràpid i li dic, no, doni'm el més a prop que me'l vull apuntar. Va agafar un boli, me'l vaig apuntar, vale? I vaig dir, a quina comissaria esteu escrit? A Sort o a Tremp? Eren de Tremp. A Tremp, molt bé. Dic, per què se m'ha parat? Sí? Llavors ella em va dir que se m'ha parat perquè havia conduït en una curva, segons el seu criteri, de forma amb massa velocitat. Doncs si m'has parat per això, no tens per què obrir el maleter, sí? I llavors el noi es va quedar una mica... Dic, si em fas obrir el maleter, denunciaré. I vaig dir ja. I llavors el noi va callar, va sortir, em va demanar el carnet de conduir, va anar dins del cotxe, va mirar no sé què, i quan torna em va mirar com tenia les rodes del cotxe. O sigui, es va cotxar i va començar a mirar, un cotxe que és relativament nou, no? I va començar a mirar si les rodes del cotxe, sí, les tenia gastades per a veure si em podia denunciar pel tema de les rodes. Les rodes estaven bé. Sí, doncs jo li vaig dir, com és que m'has mirat les rodes? No? I llavors no em va respondre. Em va tornar el carnet i em va dir, bon dia, que tingui un bon dia. Adéu, que tingui un bon dia. Aquest és l'incident que he tingut amb els Mossos més... Potser és el que tinc, doncs em va passar fa un parell de mesos o tres.
És que llavors el policia se ficava nerviós perquè tu sabies de què parlaves, no? De què sabies? Perquè molta gent civil no sap que hi ha aquestes normes,
o sigui,
de drets.
A veure, no... Sí, exacte, això ho hauríem d'explicar a les escoles. Ho hauríem d'explicar a les
perquè,
escoles.
Per exemple, jo no ho sabia, això de que tenia dret a demanar-li la placa a un policia.
I tant.
Però jo no ho sabia.
Ell té l'obligació de dir-te-ho, i si no t'ho diu, té un problema greu. De fet, és una falta greu.
Per això jo crec... potser seria bo d'explicar els drets que tenim com a civils...
Com a ciutadans.
Com a ciutadans, després de tenir 18, encara més, però els drets que hauríem de tenir...
No, tens més protecció de drets si ets menor de 18.
Si ets menor, si ets també menor, li pots demanar...
Perquè ets considerat un nen. I els nens tenen més drets que els adults.
Tu creus que alguns nens se n'aprofiten d'aquest dret?
No, jo crec que no. Jo crec que a vegades hi ha nens que estan en llocs on no han d'estar. Saps què vull dir? Si hi ha un botelló, jo ho entenc, eh? Teniu l'edat i aquesta edat és molt consagrada, saps?
Les drogues i l'alcohol.
Si tens 16 anys i estàs en un botelló, sempre pots dir que estàs allí per netejar els vasos, saps? Perquè tècnicament no es pot consumir alcohol fins als 18. No, mal dir.
És que estava recollint la deixalla
dels altres. Que tens molta consciència ecològica que estàs recollint. Bueno, clar, això la policia no s'ho creurà.
Bueno, això pots portar una bossa de la basura i anar recollint, i així si et paren, els pots dir que estàs recollint.
Jo sempre dic que la joventut hauria de fer falsos botellons.
Falsos botellons?
Sí, un dia s'hauria de convocar un macro botelló. Seria convocar un macro botelló
de suc de poma.
Sí, exacte, amb Coca-Cola, sucs de poma, sucs de Fanta, saps? Sense zero d'alcohol.
Amb molta música. Perquè
exacte, vingui. Música superforta, bum, 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 bum. Sí, allà en un lloc que no molesteu a ningú.
Sí, sí.
Zero alcohol i zero alcohol i drogues.
Si posem hardcore es pensaran que estem fent una pedazo rave o alguna
cosa. I llavors, doncs, vindrà la policia i... començarà a demanar documentació...
On el alcohol, teòricament parlant...
A veure, va, Mali, tu que t'hi has trobat, explica'ns. Quina és la teva experiència en un botelló? Va,
Lluçana. És que, a veure...
Va ser molt interessant.
Que estàvem allí...
Era molta colla.
Sí, molts.
Quants?
Més de 300.
Més de 300, Esterri? Aquest estiu passat?
Sí. I estàvem al costat del CAP i els veïns es van queixar, òbviament, com cada dia... I llavors van vindre els Mossos, com cada dia, però no van fer res. En plan, només van vindre, ens van dir que baixéssim la música, que estava molestant els veïns, i ja està. I van marxar. Sí.
O sigui, no van demanar carnets, ni...
No, només tard del cotxe.
Pot ser perquè éreu 300.
Sí, seria molt
diferent feina. Que si va una patrulla amb 8 persones i hi ha 10 persones que han votat allò.
Però després vam anar a València i van vindre 3 patrulles de la Seu i tampoc van fer res.
O sigui, només van avisar-vos.
Bueno, van vindre, van fer fotos a les matrícules, però no han arribat mai cap multa ni res.
Veus? Però no. Això seria discutible si aquests han de ser els protocols o no han de ser els protocols, però entenc que ja entra dintre la seva feina. Si el que van aconseguir, si venen allà i us diuen que no feu tant de xivarri o que aneu a un altre lloc, el que estan aconseguint és que deixi d'haver-hi la molèstia que ha provocat que els truquessin. Que al final seria la finalitat. Si ells us permeten, seguir amb la festa a un altre lloc, en principi no hi ha víctimes per l'actuació dels Mossos aquí, no? O sí?
No. Seria una actuació correcta.
Clar.
Sí. Jo el que passa, per exemple, no? Jo sempre dic... Si hi ha una actuació policial, no? I... Tècnicament la llei diu que els adolescents no poden beure alcohol. Sí? Llavors, tothom hauria d'anar identificat, tothom hauria de portar el seu carnet i per demostrar que has begut alcohol només hi ha una manera de demostrar-ho. Que és fent-te un test d'alcoholèmia o fent-te una anàlisi de sang. Sí? Per tant, és l'única manera. Tu sí que pots tenir una bossa al costat, però sí que aquesta bossa no és meva, com expliquen. Sí, jo estic aquí sentat, ho veus? Estic aquí sentat i aquí hi ha una bossa, aquí hi ha una altra. Però no són meues aquestes bosses, són aquí, algú s'hi deu deixar. Què passa? Que en aquestes aglomeracions de gent, sí, si, quan arriba la policia, doncs ells també són persones, no? I a vegades es poden sentir una mica intimidats. I aquí és molt important que el policia sigui un bon professional. Que sàpiga fins a on pot arribar i que les mesures que pren no poden generar un dany superior que està generant aquell botelló, enteneu? O sigui, si tu en una actuació, perquè hi ha un botelló, acabes, perquè s'ha queixat un veí, acabes portant quatre persones a l'hospital, que això ha passat, sí? Doncs això és molt pitjor que un veí o deu veïns no dormin, perquè el no dormir, baixant el volum, s'ha acabat. Però si, si acabes a l'hospital perquè un policia no ha fet de la seva feina, vol dir que tenim un problema, que és la violència policial.
Sí.
I crec que la llei espanyola que regula això, que és la Llei de Seguretat Ciutadana, que és una llei que va fer el PP i que hi havia el compromís de que seria derogat i no s'ha derogat després de dos anys de govern suposat d'esquerres a Espanya, doncs és una llei que limita molt el dret del ciutadà i que dona molts drets a la policia. Per tant, és una llei que va en contra del ciutadà, claríssim per mi. I jo estic totalment en contra.
Sobre això que deia el Joan, tingueu en compte també que és el que deia abans, com que sou menors, no us poden fer proves de cap tipus sense autorització dels vostres pares.
No? En sèrio?
Exacte. Si, per exemple, us trobessin fumant una substància estranya, sí? Us poden, es poden incautar, la policia es pot incautar d'aquesta substància. O sigui, us poden dir, això ho portes a la butxaca, doncs me ho quedo. Sí? I llavors, allò que se t'ha quedat la policia, sí? És només un material que s'ha d'analitzar. I inicialment allò podria ser una presa de xocolata.
Sí.
Geelong, per dir una marca. No té per què ser així. És igual, pot tindre unes característiques per l'olor, per la textura, sí? Però ells no són químics. Enteneu? Un policia no és un químic. Un policia només és un policia. Ell agafarà allò que t'ha incautat, et farà un acte d'incautació, et dirà, t'hem incautat això, pim, 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 ho ficarà en una bossa tancada, amb un codi,
amb les dades.
Amb un precinte i amb les dades, i si tu vols signar, ho signes. No estàs obligat a signar un acte d'incautació. Llavors, a partir d'allí, si allò té una certa, si allò és una substància que se t'ha trobat a sobre, sí? Si només se t'ha trobat a sobre, doncs caldrà veure el recorregut que té. Si, per exemple, t'han trobat fumant un cigar i estàs fumant un cigar i en aquell moment te l'incauten, ho posaran en l'acte, que aquell home estava fumant. Sí? I llavors, allò ja seria una falta, és una falta administrativa, que és fumar, si donés positiu, per exemple, d'aixís, fumar aixís a la via pública.
I si prendre alcohol també.
Sí. I això seria una falta administrativa que pot suposar-te una multa de 200, de 300, de 400 euros.
Uf.
Sí. Que haurien de pagar els pares perquè vosaltres no sou, en aquest sentit, administrativament solvents. I això és el que hi ha. Vull dir, per tant, quina és la recomanació? Doncs, bueno, si un va a una festa, doncs, mirar de no consumir. Això seria genial. Divertir-se sense consumir és genial. Si un consumeix, sí, un consum sempre que sigui
responsable
i moderat.
Sí, amb això que us deia... Amb això que us deia, de que no es poden fer proves sense el consentiment dels vostres progenitors, no pretenia animar-vos, eh? La llei està pensada perquè si hi ha un problema d'aquesta mena, primer s'intenti resoldre a casa. L'objectiu és aquest, no que feu el que vulgueu, eh?
No, tranquil. Jo encara no puc ni parlar de botellons perquè no n'he anat mai a cap. Jo no he anat a cap botelló amb la meva vida. No, quin pal.
No.
Igual tu
pots. Bueno.
Aquesta és la màxima, eh? No cal consumir si un ja es diverteix. Sobretot perquè per evitar una mica, doncs, bueno, mirem de complir una mica les normes. Doncs, si un consumeix d'una forma moderada, tenint en compte que...
Jo sempre soc conscient.
Jo sempre que us ho dic sempre.
I me'n recordo.
És molt difícil que una norma com aquesta es compleixi.
Bueno, no.
En un país on l'accés a l'alcohol és tan fàcil.
Bueno, sí.
Seria això potser sí. Més raonable doncs, que als 16 es pogués començar a consumir alcohol de baixa graduació. Em sembla que seria més raonable. Aconseguiríem un accés al consum d'alcohol més moderat. Cervesa o sidra, sí, fins al 5-6% d'alcohol. No? Que potser evitaria que hi hagués gent que amb 12, 14 anys, 16 anys, tenen comes etílics. Perquè comencen a beure combinats, sí? O sigui, licors refinats, que tenen molta graduació. I llavors et puja molt el nivell d'alcohol a la sang i pots agafar un coma etílic.
Ostres,
i això s'ha de vigilar.
Sí, sí.
I no ho sé, tu, Pol, la teva experiència en botellons com ha sigut?
Bueno, jo no he sortit molt de festa.
Però algun sí?
Botellón... Sí.
Bueno, festa on hi ha alcohol.
Sí, sí.
No sé si
sí.
Un botelló,
però, no, però molt tranquil.
Aquí, Esterri, la cosa està més animada.
Ah, bueno, festa amb alcohol, sí. Sí que
festa amb alcohol, sí?
Sí.
Però dins o fora?
No, bueno, les dues. Si fa poc, per Setmana Santa vam fer aquí una festa al poli i la gent bevia i fumava i vés a saber quines substàncies hi havia més a la festa. Que hi havia molta gent molt loca. Sí, perquè la meva germana petita, Oriana, i el meu pare també estava allí. Bueno, doncs pues venga.
I tu vas passar bé?
No. Jo tenia son i me volia anar a casa. Però bueno, no passa res. Vaig estar allí fins a les...
Tenim un adolescent que és vella,
sana.
Ja.
Bueno, a veure, sana no, tampoc.
Però n'hi ha els botellons quan tindrà 80 anys.
És responsable.
No, a veure,
responsable.
Que n'he begut d'alcohol, I he provat el tabac i el vàper.
Què és el vàper?
És com...
una cigarreta electrònica. Sí. El cànnabis sí. Alguna vegada?
No, això no. Substàncies de drogues, no.
Alcohol és droga,
No, però de drogues il·legals.
Bueno, és il·legal. Si ets menor d'edat, l'alcohol és
il·legal. Vale, però il·legals en Espanya.
Joan,
no treguis el context
el tabac
coses,
i l'alcohol abans
a veure, el context que està marcant el Joan és molt important
moltíssim, si consumeixes moltíssim en excepció l'alcohol i el tabac ¿vale? Vinga, ja està.
Què volies dir, Xavi?
No, això, que el context que dius tu és important. L'alcohol a menors de 18 està prohibit, la marihuana està prohibida, però no a tothom. I a gent que em pot fumar de marihuana, si és terapèutica.
Sí.
Clar, si el té...
Si tens una recepta mèdica, tu pots consumir.
Sí. De fet, hi ha gent, jo conec gent que està patint algun procés cancerós que estan consumint cànnabis.
Per mal.
I el van a buscar a la farmàcia. O sigui, ho compren a la farmàcia i és...
Alleuja dolors i coses així.
Sí, són el... I llavors aquesta persona... Es fa un canel a la tarda i diu que llavors pues, està més relaxat.
És com si prens un Helocati o alguna cosa així. No?
Suposo, ja no ho he provat. Fa molt temps que no consumeixo cannabis, però suposo que sí, que et deu relaxar, sí. Deu ser un relaxant a tot nivell. De fet, el cannabis és una substància que es coneix des de fa milers d'anys. Moltes cultures que l'han utilitzat com això, com un calmant, com un relaxant. Com un analgèsic. No? Sí, en aquest sentit, doncs, pràcticament totes les drogues que coneixen, menys les de síntesi d'última generació, que són els últims 25 anys, els que són de síntesi pura provenen de la natura. Tots els opiacis provenen precisament del cascall, del papaver somnífero, una planta que tenim aquí al Pallars, l'opi. D'acord? La planta de l'opi. I d'aquí doncs, es fa doncs, tots els opiacis es fan servir, per exemple, l'anestèsia quan et operen o quan tens un dolor molt gran que et donen analgèsics molt forts.
L'anestèsia ve de l'opi.
L'anestèsia, part de l'anestèsia és opi, sí.
Ah, sí? Jo no sabia això.
Bé, bueno, és morfina, una part, hi ha uns alcaloides que venen de l'opi, sí.
Si ets addicte i te fiquen anestèsia però per operar-te te pots tornar a dicte un altre.
No, perquè és una dosi molt puntual i no és una presa conscient. El que fa és una dosi molt alta que el que fa és aturdir-te, que no sentis dolor. La història de l'anestèsia, el llibre que es diu La història de l'anestèsia, que és boníssim, que explica com ha evolucionat l'anestèsia en els últims dos segles. No? Com eren les primeres anestèsies.
I funcionaven les primeres anestèsies.
Eren molt, essencialment el que feien era donar molt alcohol a la gent.
Hòstia.
Per aturdir-los, sí. Feien un precometir i llavors podien operar. Llavors, si es despertaven, els donaven més alcohol. La morfina, no, fins a finals del segle XIX, no es comença a utilitzar. És molt xula, aquest. És un llibre molt xulo, perquè parla de tot d'històries paral·leles, de com els metges es van enganxar al principi a la morfina.
Vale. Abans d'acabar el programa d'avui...
Ui,
és
que hi ha 3 minuts, encara que és molt més.
Podem parlar del nou professor que ha vingut...
Teniu preguntes per fer-me?
Sí, sí, o sigui, a veure, quan se quedarà?
A veure, hem tingut un petit problema, un...
a veure, posem-me en context, què ha passat aquí?
Sí, el professor d'educació física, que és Manu, que és el doctor de quart, que és un crac i molt bona gent, va patir un accident laboral. O sigui, movent unes porteries al poliesportiu, doncs es va trencar el dit gros del peu.
Ostres.
I llavors, doncs, avui ens ha arribat el substitut, que és un noi de Lleida, així com, doncs, no sé, bastant prototípic de professor d'educació física, fort, sí. Jove, fort, i hi ha hagut com, a l'hora del pati que he vingut cap allà, doncs hi ha hagut com una certa moguda, no?, entre nois i noies.
Però serà el nostre tutor, perquè...
Serà el tutor adequat, sí.
Bueno, ens farà dibuix tècnic, també.
Sí.
Bueno. Farà totes les assignatures, cobrirà totes les assignatures que fa mal.
Com es diu?
Uf.
Es diu
Jaume.
Sí. Jaume, que de Lleida. A veure, hauries de callar una mica, tia. Ja pots dir Jaume, a veure com ho dius.
Jaume.
No, a mi.
Sí, és la E oberta.
Jaume.
Jaume.
I com a mínim 6 setmanes.
Sí, perquè és el que està Manu de baixa.
Com a mínim, però podria ser fins a final. Per tant, doncs...
Sí, setmanes, queda molt. És quasi final, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, queden 8 o 7.
I què passa amb aquest professor? Per què tant de rebombori?
No sé, mare, per què? Explica'ns. Doncs
pues perquè teníem curiositat. Perquè serà el nostre tutor.
Molt bé.
Jo tinc la sensació que els professors... així joves, guapos, forts, doncs, no sé, doncs, tenen una remuda més... no sé.
No, perdona, que potser ens traiem 15 anys, per sisplau, no?
Ah, amb experiència, vols dir?
Sí, però com que han sentit aquests dies la història del president de França, Macron, que
es va casar
després amb la que havia sigut la seva professora, a l'institut. Es porten 20 anys, sí. I llavors, doncs, es van conèixer quan Macron tenia 20 anys i ella 36, i al cap de 10 anys es van casar.
O sigui, ella té 40 i ara ell té 36.
Ella han de treure ara un 50, es deu apropar al 50 i ella es deu apropar al 70. Sí.
Ostres, en sèrio, però... Sí. Uai, ai, mare meva, això és molt raro. És raro, no.
No és
raro, però és poc comú.
Sí, suposo que, clar, hem d'esperar que tot va anar molt bé i que no van tindre relacions mentre el nen només tenia 16 anys, perquè no hauria sigut correcte.
Exacte.
Perquè el professor sempre té una posició de un cert, de més control respecte a l'alumne, que és un adolescent.
Sembla que s'ha tallat. No sé si han estat ells o nosaltres.
Bé. Ha sigut bo que hem pogut mantenir...
Tira per un pont. Teòricament és igual.
S'ha tallat una mica. Ara us rebem de nou, però...
Bueno, estàvem parlant d'això, del senyor Macron i la seva esposa, president de França, i el fet de que doncs es coneguessin en un institut perquè potser su mare es plantejava doncs, la diferència d'edat que teníem amb el que teníem amb el
sí, sí, és que uf, ui, sí, sí.
Pobre su mare, que la poses en un compromís aquí.
No, quin compromís, Niki? Jo, jo sortiré amb algú que respecti la gent, amb un professor... De moment no m'ho he plantejat, no tinc ganes de plantejar-me, gràcies, però no, vale? Merci. No, ni de cap institut. No vull que siguin 20 anys més que jo, que podria ser el meu pare. Pues professor, professora, és igual, que jo no vull que tingui la mateixa edat que la meva mare, que la meva mare té 34. Bueno, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat, que us heu quedat fins al final i ens veiem per la pròxima setmana de ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
Molt bé, fins la propera. Adéu-siau. Adéu, adéu.
Adéu.
Tampanada Ràdio. Directe al Costellam. Ai!